Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel. El dilluns 25 a 8:15 del matí podràs escoltar íntegre el nou disc de l'Escolania de Montserrat, homenatge al pare Ireneu Segarra. A 9:15 del matí, el poema de Nadal de Josep Maria de Segarra. A 11:00, missa de Nadal des del monestir de Montserrat. A 6:00, les vespres en directe, també des de Montserrat. I a 7:00, el pessebre de Joan Alavedra i Pau Casals, l'únic enregistrament autoritzat pel propi Casals. Viu el teu Nadal amb nosaltres. Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tots els que ens escolteu per internet, a radioestel.cat o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.
Bona nit, això és un no parar. La 13a jornada de l'Eurolliga ja la tenim aquí. Demà a les 9 del vespre, al Palau Blaugrana, Barça-Lassa, Unicaja de Màlaga. El marge d'error de l'equip de Sito Alonso és reduït. Malgrat tot, la directiva barcelonista confia en una ràpida recuperació de l'equip en els propers compromisos. Sito Alonso, doncs, que té la plena confiança del club, que aquest, a hores d'ara, no es planteja cap canvi. El que sí que és cert és que ja fa un any i mig que la casa no va com hauria d'anar, és a dir, amb millors resultats a la parròquia culer. Demà, com dèiem, es presenta una nova oportunitat pels culers per refer-se de les últimes derrotes. Un equip irregular, irreconeixible, i un equip capaç de lo millor i de lo pitjor. Davant, com us dèiem, tindrà un vell conegut de la Lliga Endesa, com és l'Unicaja de Màlaga. Els culers necessiten la victòria si no volen veure perillar la seva continuïtat a l'Eurolliga. I l'afició segur que observarà tot el que passi damunt del parquet. Quatre són ja les derrotes consecutives que porten els de Sito Alonso fins avui. Dos en Euroliga i dos en Lliga Endesa, en Lliga CB. Veurem si l'Unicaja paga els plats trencats o a l'inrevés. Veurem si els malaguenys aprofiten el mal moment dels blaugranes per purgar en la ferida. Demà, a partir de les 9 del vespre, sortirem de dubtes. Demà al Palau Blaugrana, Barça-Lassa, Unicaja de Màlaga. Comencem aquí la gravació del bàsquet del dia d'avui dimarts, dia 19 de desembre del 2017, amb el Mario Ramírez al control tècnic i el Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
Bàsquet al dia, amb Aran Soler.
I avui volem fer una excepció, i és que no és habitual que escoltem una roda de premsa sencera, en aquest cas de l'entrenador del Barça Lassa, Sito Alonso. Però l'ocasió ho requereix i volem saber de primera mà, davant de la crisi del bàsquet blaugrana actual, amb aquestes 4 derrotes consecutives, què és el que pensa, com veu la situació i el partit de demà, com el veu i com l'espera Sito Alonso, tècnic del Barça Lassa. Escoltem el que deia de forma sencera i àmplia el tècnic del Barça, Sito Alonso.
Bueno, Sito, ¿os veis realmente capacitados para revertir esta situación que ahora es tan complicada?
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Quiero decir que yo creo que nada tiene que desmoralizar a gente que trabaja para conseguir un objetivo, ¿no? Está claro que para mí los dos últimos partidos no han sido exactamente como queríamos, sobre todo los dos últimos, porque los otros hemos competido, hemos podido ganar o perder, pero contra el Real Madrid, especialmente contra Gran Canaria, el nivel de dureza o de exigencia que nosotros nos ponemos no ha sido el que estamos buscando, ¿no? Pero claro que tenemos capacidad para revertir la situación sin ningún tipo de duda, vamos.
¿Os habéis planteado alguna incorporación?
Bueno, yo creo que lo fundamental desde mi punto de vista, desde un entrenador, primero como un club como el Barça, aunque yo creo que todo el mundo siempre está abierto a cualquier situación durante el año en cuanto al mercado, ¿no? Pero creo que lo más importante es confiar en la gente en la que has empezado un nuevo proyecto y que sobre todo te ha demostrado que tiene nivel y capacidad para hacer las cosas bien. Lo que pasa es que nunca se sabe lo que puede pasar en un equipo, ¿no? Pero sobre todo ahora en este momento la confianza tiene que ser máxima en ellos y por supuesto en el equipo.
¿Cómo ves al grupo, Sito?
Bueno, después del partido de Gran Canaria los vi realmente abatidos en cuanto que era la primera vez que habían sentido, no sé si llamarlo presión o una situación de no ser ellos mismos durante los 40 minutos, ¿no? Yo creo que esto, yo lo que les digo es que no merecen jugar así, es decir, no merecen estar con ese tipo de presión o de agarrotamiento durante muchos minutos, pues que supone, obviamente ya no hablando del acierto, que es muy extraño las cosas que pasaron el otro día, pero el no dejar fluir lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? Y yo estoy aquí para ayudarles y lo voy a hacer y creo que estén tranquilos porque la confianza en lo que están haciendo y lo que han hecho hasta ahora y lo que están trabajando en entrenamientos es máxima.
Agarrotamiento, explica también que en defensa, pues que es una cosa que tú has intentado inculcar desde el primer momento. En este diciembre encajáis casi 90 puntos por partido.
Sí, en estos dos. Bueno, encajar una serie de puntos, no, pero da igual el número, ¿no? Para mí no es la estadística o la numerología, es la sensación, ¿no? Yo creo que en estos dos últimos partidos, ¿no? En el Tenerife en algún momento también, pero con una sensación diferente, el rival anota más fácil de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Pero no solo pensar en la defensa, sino en ser un equipo que es capaz de anotar con mucha facilidad, como somos nosotros, es capaz de meter muchos puntos y que no nos podemos agarrotar, porque ya te digo que no tienen ninguna situación desde mi parte para que lo hagan. Tienen que dar todo lo que tienen sin estar pensando en lo que puede pasar o lo que simplemente dominar el momento actual, ¿no? Que es, yo creo, lo que siempre hemos intentado hacer y lo que tienen que hacer los jugadores y confiar en lo que hacen, porque lo hacen bien y no tienen que estar nunca agarrotados.
¿Qué es el principal problema? Es un exceso de presión que se ponen ellos mismos por la situación clasificatoria en la que está el equipo, sobre todo en Euroliga.
Sí, yo creo que la Euroliga marca un poco también digamos, las circunstancias del jugador, ¿no? Y yo creo que es lo más importante para ellos, pero yo creo que el jugador tiene que ver que la Euroliga no es un camino fácil, ¿no? Y que el equipo no ha demostrado, como dije una vez, que puede ser primero en Euroliga, sino que tiene que ser respetado en Euroliga, y en eso es lo que tenemos que ponernos. Entonces ahora, para mí, la sensación de perder como hemos perdido contra el Real Madrid, aunque fuera al Real Madrid y en su casa y ganar dos veces seguidas no es fácil, no es lo que nosotros queremos. Tienen que buscar más el cómo competir que el intentar buscar una victoria. Es el hecho de buscar las cosas para competir, no solo el pensar en que hay que ganar, porque si piensas en que hay que ganar muchas veces te olvidas de las cosas que tienes que hacer para competir.
¿Y qué cosas hay que cambiar respecto a los últimos partidos? ¿Qué es lo que el mensaje que tú le transmites a tus jugadores? ¿Qué es lo que hay que hacer diferente?
Bueno, sobre todo hay para mí dos cosas fundamentales. Dos cosas. Primero, en cuanto a mentalidad, el no pensar en el minuto 40 cuando estás en el minuto 1. ¿No? Los partidos de baloncesto, sobre todo los de Euroliga y cualquiera de ACB contra el Barça, son partidos siempre largos, difíciles y que en este momento, en esta situación, tenemos que controlar, intentar luchar cada acción. Cada acción es la que te va a hacer poder competir mejor al final del partido. Y lo segundo, que todas las acciones que ellos dominan no piensen que no las dominan. Es lo que está pasando ahora. Jugadores que tenemos con una capacidad muy, muy buena para tirar, están dudando en si tirar o no tirar, ¿no? Yo creo que eso, desde mi posición, que es la de entrenador y máximo responsable, la tranquilidad y el apoyo que tienen que tener es fundamental. Lo que pasa es que hay otras cosas que sí que no dependen de la presión, que yo creo que es la que se pueden hacer con tranquilidad, que es luchar mucho más que el rival, tirarse a por todos los balones, rebotear. Yo creo que eso no depende de ningún tipo de agarrotamiento y es lo que hay que hacer como principal arma en cada partido.
¿Esta mentalidad pone en riesgo la autoestima del equipo?
Bueno, la autoestima del equipo yo creo que se ve dañada en cuanto a los dos últimos partidos. No es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Pero claro, obviamente para los demás, para vosotros o para cualquier aficionado, es difícil saber cómo ellos entrenan, ¿no? Yo creo que entrenan a un nivel muy, 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 muy alto y tienen que simplemente trasladar esa energía del entrenamiento para tener la autoestima suficiente de poder jugar baloncesto en una situación normal. Yo lo que les doy lo que les intento aconsejar a ellos y que en estos momentos para mí es fundamental, sobre todo los momentos difíciles, que son ahora mismo. Ahora mismo es un momento difícil. Entonces yo creo que las personas, respondiendo también a la primera pregunta que me hacíais, que decaen o que piensan que no pueden revertir una situación complicada en el primer momento, en el segundo momento, para mí son débiles. Creo que es muy importante ser fuerte e intentar en este momento unirse mucho más como grupo, no pensar en las cosas que pueden pasar, sino pensar en lo único que tú puedes cambiar, ¿no? Que es tu manera de hacer las cosas, ¿no? Y en eso estamos ahora.
¿Habrá algún cambio de roles de cara a los próximos partidos?
Yo creo que los roles están bastante establecidos desde el principio de temporada y creo que esos roles tienen que seguir manteniéndose, ¿eh? Que hay jugadores que tienen un peso mucho más grande en ataque, hay jugadores que son defensivos, hay jugadores que tienen que trabajar para el equipo y hay jugadores que tienen un carácter especial. Sí que es verdad que los roles del equipo muchas veces van en función de las cosas que pasan y en los momentos complicados tienen que salir roles diferentes que ayuden al equipo por su experiencia, por su carácter, por su calidad, a navegar en esta situación complicada, ¿no? Yo creo que esos son los roles que cambian, pero solo en función de la situación actual del equipo, no porque cambien dentro del mismo equipo.
¿Qué partido esperas mañana?
Bueno, sobre todo un partido donde nuestro equipo dé sensación de lo que ha dado pues en muchos partidos, ¿no? No lo que ha hecho en estos últimos partidos, que son más esperar al rival que jugar las bazas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un tipo de características a nivel individual y a nivel grupal y tenemos que expresarlas en el campo desde el primer momento, pero no esperar a ver qué va a pasar o esperar la reacción del rival o esperar si qué va a pasar en el campo, si el aficionado nos va a apoyar, si no nos va a apoyar. Yo creo que todo eso es circunstancial y que tenemos que ser los que nosotros enganchemos a la gente, al equipo, como ha hecho otras veces, y no esperar las cosas que pueden pasar, sino ir a por ellas. Todo lo que es esperar, desde mi punto de vista, es debilidad. Hay que salir con la intención de hacer las cosas que sabemos hacer. Y si durante el partido las cosas van bien, pues mucho mejor. Y si van mal, pues todavía hay que apretar más para ser fuertes y luchar en cada acción del partido. Pero no esperar al rival y no esperar lo que va a pasar durante el partido, sino ser tú el protagonista principal, sobre todo cuando juegas en casa, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar.
¿Y tú personalmente cómo llevas este momento delicado?
Bueno, yo os intento, no sé, que quizás es verdad que no soy una persona no muy abierta, sino que me centro mucho en mi trabajo y las demás cosas no es que no me importen, pero no influyen mucho en mi personalidad, y siempre he intentado expresaros el cómo soy como persona y como entrenador, ¿no? No tengo debilidad en cuanto al momento malo. Soy o me considero una persona que ha vivido momentos difíciles, momentos muy buenos, pero momentos difíciles de los de verdad. No es que este no sea un momento de verdad, pero sí que un momento difícil es el estar jugando y no cobrar, el estar jugando y poder bajar. Esos momentos también son muy difíciles y yo siempre he actuado de la misma forma, siendo todavía más fuerte y confiando, obviamente, en mí es una cosa totalmente clara, pero en la gente que tengo alrededor, que es al final los protagonistas del equipo, ¿no? Que son los jugadores.
Les paraules de l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Millor que ell no ho sap ningú el que ha de fer el seu equip. Qui també parlava per la premsa era el Víctor Claver, jugador culer, jugador valencià del Barça-Lassa, que considera que només ells i només ells, els jugadors, són els qui poden sortir d'aquesta situació durant els propers compromisos.
Sabemos que eso depende de nosotros, ¿no? Está claro que estamos en un mal momento, que la confianza del equipo ha bajado mucho, pero al final somos nosotros los que estamos en la pista, los que tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Y no podemos bajar la cabeza, sobre todo ahora que también nos vienen muchos partidos seguidos durante el periodo de Navidad y lo tenemos que sacar, ¿no? No podemos hundirnos a estas alturas porque todavía queda mucho, pero como te digo, depende de nosotros. No, yo creo que las cosas no están saliendo como entrenamos. Yo creo que preparamos los partidos con muchos detalles y luego, pues bueno, cuando nos vamos a jugar y no sale algo que hemos preparado, pues a lo mejor esa confianza, ese creer que podamos hacerlo, pues baja y los otros equipos vienen aquí y piensan que pueden ganar y bueno, es un poco un cúmulo, ¿no? Y al final, como digo, tenemos que ser duros de cabeza y no dejar que eso nos pase porque tenemos que ser fuertes, sobre todo cuando estamos en casa. Está claro que las cosas podrían salir mucho mejor, ¿no? Y yo creo que bueno, es que me repito mucho, pero depende de nosotros, del trabajo diario para que las cosas salgan y sobre todo creer.
Sobretot creure, això és el que deia Víctor Clavé, el jugador valencià del Barça. Qui també parlava, per l'altra banda, el rival de demà del Barça, de l'Unicaja Màlaga, era el seu tècnic, Joan Plaza, el tècnic català ara a Màlaga, que feia aquesta valoració d'aquest partit.
No, las sensaciones yo creo que es las que tenemos todos, no de Barcelona, sino de la Euroliga en sí. Yo creo que es una Euroliga muy igualada, donde además es muy fácil encadenar algunas derrotas consecutivas como algunas victorias consecutivas. Entonces eso acrecenta la sensación de estar más fuerte o más débil. Como tú dices, el que un equipo haya sido capaz de ganar con una cierta autoridad, incluso a Olympiacos, lo explica bastante todo. Es evidente que a ellos les gustaría estar más arriba por ser el club que son, tanto en Euroliga como en ACB, pero yo creo que si somos listos veremos de que siguen teniendo un potencial brutal, que tienen un fondo de armario extraordinario, además con jugadores con mucha experiencia, jugadores que pueden volver a despertar de un momento a otro, que evidentemente van a querer demostrar pues que son mejores de lo que están siendo, quizá. Entonces yo espero a lo mejor Barcelona y con mucha prudencia y desvinculándolos de los resultados que la gente crea que deban tener. Y creo que es un equipo capaz de estar mucho más arriba y ojalá pues no sea mañana y despierten bastante más tarde, porque no les deseo nada malo, pero es evidente que yo creo que tiene un potencial extraordinario.
I és evident que l'Unicaja de Màlaga, el seu tècnic, no voldrà que el Barça reaccioni demà davant amb aquest partit d'aquesta 13a Eurolliga. No només hi haurà aquest partit per demà, sinó que també a les 6 de la tarda enfronten aquesta 13a jornada d'Eurolliga el Khimki contra l'Anadolu Efes. A les 8 del vespre, l'Olympiacos CSKA de Moscou, el líder d'aquesta primera fase de l'Eurolliga. A 8:45 del vespre, Milà Baskonia, i a les 9, aquest Barça-Lassa Unicaja de Mala. Recordem que la classificació, com dèiem, la lidera el CSKA de Moscou, l'equip rus, el Barça és 12è, el Real Madrid és 8è i el Baskonia 9è. L'Unicaja és 13è i el València Bàsquet és 14è. Tanca la classificació el Milà d'Itàlia, que és el 16è i darrer classificat. I no deixem Europa, perquè a l'Eurocup també demà al vespre el Morabanc Andorra visita la pista del Levallois francès a París, en el que serà la 9a jornada d'aquesta competició. Un equip, el dels Pirineus, que és el 5è del seu grup, i que jugarà a casa del Cué. Joan Peñarroya, el seu tècnic, que veia així aquest partit.
Nosaltres volem arribar a l'última jornada amb opcions, volem arribar al partit aquí contra l'Arusafaka amb opcions de classificació, i amb l'únic que ens podem centrar és avui en fer un entrenament de recuperació, demà viatgem, i ha de fer un bon entrenament allà a París, i dimecres intentar assolir la victòria. Tot l'altre no depèn de nosaltres. És evident que ens beneficiaria que Torino perdés, però nosaltres hem de fer la nostra feina, recuperar bé després d'un partit dur com el d'ahir, viatgem, bueno, la dinàmica que portem els últims mesos, intentar jugar el millor partit possible, perquè guanyar fora, com us he dit, és complicat, i guanyar aquest Paris-Laval actual, pues, també és molt complicat.
Aviam si té sort l'equip de Peñarroya a París. Més partits d'aquesta novena jornada de l'Eurocup. Dic que el Morabanc Andorra depèn del Torino i també de guanyar els dos partits que li queden, és a dir, Llevalois i la setmana que ve a casa Andorra contra el Darussafaka. Resta de jornada, aquesta novena jornada de l'Eurocup. Unix Kazan, Cedevit a les 5 de la tarda de demà. També Liteu Burritas, demà Alba Berlín a les 6 de la tarda. Darussafaka Turk, Torino a un quart de 7 de la tarda. Hapoel Jerusalem, Regiana a dos quarts de 7 de la tarda, també de demà, tots aquests partits. I Asbel Bàsquet Tofas a les 8 del vespre. Bilbao Bàsquet, Lokomotiv Kuban a dos quarts de 9 i Trento Gran Canària a dos quarts de 9. Aquests són els partits de la novena jornada de l'Eurocup de la fase prèvia 2017-2018. Recordem que el dia 27 de desembre, és a dir, la setmana que ve, dimecres que ve, serà la darrera i la última d'aquesta competició. D'aquesta primera fase, volíem dir. Recordem, Darussafaka, líder del grup A, seguit del Unix Kazan, que és tercer, el Cedevit és tercer, quart el Torino, cinquè Morabanc Andorra i sisè i últim Levallois francès. El grup B, el líder, el Bayern de Munic alemany, seguit el Buduknos, tercer el Lietkabelis, quart el Galatasaray turc, cinquè el Regina d'Itàlia, i tanca la classificació d'aquest grup B el Hapoel de Jerusalem. El grup C d'aquesta Eurocup, encapçalat pel Lokomotiv Kuban rus, seguit pel segon, l'Alba Berlín, d'Alemanya. Tercer, Liteu Burritas. Quart, el Llemotges francès. Cinquè, el Bilbao Bàsquet. I sisè, i darrer, el Partizan de Belgrat. El grup D, líder, el Gran Canària, seguit a l'Asbel Bàsquet. Tercer, Trento. Quart, el Zenit de Sant Petersburg. Cinquè, el Tofas, i darrer i últim, com ha classificat el cué d'aquest grup, l'Ulm. I més bàsquet europeu, perquè a la Champions League, partits per avui, novena jornada d'aquesta competició. A les 6 de la tarda, avui, Besiktas Ostend han jugat. També Benspais Neptunas, a l'Aris de Salònica, a Nimburg. A la mateixa hora, Mónaco Hapoel Olón, Olimpia Bambit i Bon, Esmel, Giona Gora, Lub Disgur i Verostar Tenerife seran els partits que tanquen aquesta novena jornada de la Champions League.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimarts, saludem els nostres penyistes amb el culer Marc Segura. Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb la Mary Said, dels Penya Addictes de Badalona, bona nit.
Hola, bona nit.
I el José Rodríguez, de la Penya Tricolor Andorra, bona nit.
Hola, bona nit.
Marc, què tal? Què li passa al Barça?
Bé, estem en aquesta situació de... Ja vam començar amb una muntanya russa i ara estem en una mena de jucac. Si s'ha repetit el típic síndrome canari que té el Barça, que no sap per què, però els equips canaris perd. I després torna a haver-hi una cosa que va passar la passada temporada, que és aquesta manca de concentració. No és que l'equip competeix bé en tres quarts, però en el tercer és com si no hagués sortit del vestidor. I llavors ja l'arribar ho aprofiten i quan va reaccionar ja és massa tard.
Confies en el Sito Alonso, tu?
A veure, és un entrenador que ha fet en equips amb molt menys pressupost, però també li busco ajudar-ho de fer una gran feina. El que per mi és cert que hi ha jugadors que tenen contractes, que arrossegaran uns contractes, que no haurien d'estar dins l'equip, i això també és un lastre per l'entrenador.
A la penya, Badalona, Meri, per aquí per Badalona, que us veu refer a temps, contra el Saragossa. Sembla que l'equip es va refent.
Sí, la veritat és que a la mitja pel parlem d'uns quants i, bueno, va haver-hi l'entrenador del Saragossa va sortir amb dues tècniques desqualificants I bueno, la veritat és que no vam veure un gran partit, però vam guanyar la victòria i els joves van demostrar que valen molt.
Esteu dotzens a la taula classificatòria d'aquesta Lliga Endesa de la Lliga CB, però l'objectiu és entrar al play-off. Ho aconseguireu o què?
La veritat és que no és fàcil, però si guanyem els partits de casa tenim moltes possibilitats, però està complicada la cosa. Estan quatre partits de fora, bueno, dos partits de fora complicats, i bueno, en una setmana jugarem tres partits, i la veritat és que l'equip espero que doni la talla i que ens podem algun més d'una victòria.
I el Pirineu, José, a Andorra, demà contra el Levallois a França, a París, al Morabanc Andorra, després de perdre contra el Baskonia. Com ho veus?
Bueno, jo crec que demà tenim que guanyar sí o sí per estar vius a l'Eurocup. I Baskonia, pues mira, mala sort. Vam estar ahí tot el partit, se van escapar dos vegades 6, 11, 12 punts, vam saber aguantar. I, bueno, als moments finals, l'equip contra ell sempre juga millor que nosaltres o toma millor decisions que nosaltres.
A París sí que es pot guanyar, no?, contra el QE, demà.
Sí, home, jo crec que sí, que es podria guanyar, però, bueno, aunque vaya últim, no deixa de jugar a casa d'ells i serà complicat també, però, bueno, jo crec que és un rival bastant per guanyar, la veritat.
Marc, es guanyarà algun títol aquest any a Can Barça?
No queda molt. La Lliga és molt complicat, és evident. La Copa del Rei, estem a desembre, i aquí s'ha dit que hem de fer moltes coses, i va ser bé, pot canviar la dinàmica. I Madrid, València, no és que siguin en un moment, Baskonia, que no recomanen, està bé amb el canvi d'entrenador, ja veurem. Jo em conformaria, si jo ara se donarien a la final i punt de pinla,
Mary, i això de que l'Ajuntament de Badalona ho recolzi, com ho veus? Què et sembla? Què es diu per aquí?
Home, positiu a tope, perquè la veritat és que una mica injecció per poder que els joves es quedin a la cantera i poder fer alguna activitat més, em sembla molt bé. L'únic que, clar, encara que ens recolzi a l'Ajuntament, també tenim unes deutes que pagar i, bueno, la veritat és que ens va molt bé, serà molt positiu, però el que ja hi ha i aviam com ho passem aquest 2018.
José, molta sort per demà a París i a veure si us classifiqueu pel següent fase.
Moltes gràcies.
Molt bé, panyistes, el proper dimarts a veure si podem parlar d'un ple de victòries de Barça-Lassa, Penya i Morabanc Andorra. Adéu-siau, panyistes, i fins dimarts que ve, fins la setmana vinent.
Adéu.
A
Ràdio Estel, bàsquet al dia, amb Aram Soler.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, dic que Rudi Fernández es perdrà els dos propers partits del seu equip, el Real Madrid Baloncesto, degut a una microruptura a l'abductor i no podrà disputar aquests dos compromisos europeus d'Eurolliga de l'equip de Pablo Laso davant el València Bàsquet i el Bamberg. Mario Anzonja, exjugador del Barça, amb 28 punts i 8 triples, va ser un dels jugadors claus del seu equip, tot i la derrota davant Detroit, per 114 a 110. L'escolta de Víctor Oladipo, que amb 26 punts, 7 rebots i 3 assistències, va tornar a ser el gran protagonista de l'equip dels Indiana Pacers en la seva victòria a domicili contra els Nets de Brooklyn per 97 a 109. I finalment, també de l'NBA, a destacar que el dia de Nadal, el 25 de desembre, hi haurà 5 partits d'allò més interessants, amb els New York Knicks, Philadelphia 76ers, el Garden, plat fort entre els Cleveland Cavaliers contra els Golden State Warriors, a l'Oracle Arena, el Washington contra el Boston, al Garden de Boston, els Houston Rockets contra l'Oklahoma City i Minnesota contra Los Angeles Lakers al Staples Center. seran els partits que es disputaran el dia de Nadal, el dilluns vinent, 25 de desembre. I ho deixem aquí. Gràcies al Mario Remeríez, al control tècnic, al Xavi Pagant, a la producció, i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, que serà dimecres, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.